Què tal, amics oients? Com estan? Els saludem amb il·lusió un dia més a l'inici, al moment de començar, a l'Històries de l'Òpera Grans Moments. Avui, aquest que els parla, el Marcel Gorgori, fa bastants dies que no escolta òpera. Per tant, tinc un cert mono d'òpera, de manera que encaro aquest programa amb la il·lusió de sempre, però tinc ganes de començar a sentir coses. Rogelier, què tal estàs?
Molt bé, també tinc el meu mono.
Sí, però tu no em podràs dir que fa temps que no escoltes òpera, perquè tu cada dia escoltes...
Però quan fa 10 minuts ja començo a tenir mono.
És estrany que no hagis dit mico, perquè tu
ets
de fer aquests acudits tan elevats.
Ja ho sé, però he pensat que molestaria.
Ah, no, això ja saps que no. A més, algun al llarg d'aquests pròxims 50 minuts, els asseguro que sortirà. Que haurà
algun, sí.
I és que ja se sap, o sigui, hi ha coses que van amb la bèstia. I amb el Roger Lier, que és una bèstia en el sentit de saviesa, d'intel·lectualitat, també amb el paquet Roger Lier també hi van els acudits dolents.
També, això és el preu que s'ha de pagar, és el peatge.
és el peatge. Escolta, comencem amb l'òpera?
Sí, comencem.
Vinga, el barroc.
Òpera barroca.
Priva son d'ogni conforto quando no sono con te. Ruggero Alier.
No serà con me la pobra Cornèlia que canta això perquè li porten el cap tallat del seu marit. I esclar, ella no s'esperava. El cap tallat no li porten a ella, li porten a Juli César, que està al davant.
A veure, centrem la cosa. Jo he fet aquesta brometa. Priva son d'ogni conforto és el nom de l'àrea de capo que avui escoltarem.
Que pertany a l'òpera Juli César de Handel.
Barroca.
Barroca.
Sí. Llavors, la canta Cornèlia. Cornèlia és l'esposa.
L'esposa de Pompeu.
De Pompeu.
Que havia estat perseguit per Juli César. Juli César arriba a Egipte perseguint-lo. Arriba allà i no és el faraó, en aquella època es deia el rei d'Egipte, Ptolomeu, per congraciar-se amb Juli César es pensa que li farà una gran il·lusió que li donin el cap del seu enemic.
Això es veu en la pel·lícula Cleopatra.
Sí.
Per exemple. Que li porten el cap al Juli César i el Juli César no li fa cap gràcia.
Perquè ell no venia a matar-lo, venia a detenir, portar-lo a Roma, però no a matar-lo. I llavors el pitjor de tot és que quan obre la capsa on hi ha el cap, hi havia la dona de Pompeu que havia anat a saludar Juli César i es queda demoniat o fregit quan veu el cap del seu marit allà. I llavors, esclar, la dona es desespera. I Handel, amb molt bon criteri, aquí va fer una àrea de dolor, en aquelles àrees patètiques que tant es valoraven en l'òpera seriosa.
Sí, a l'òpera barroca recordem que les àries, moltes d'elles, les importants, es classificaven.
Sí,
àrea patètica, àrea d'amor, àrea de desesperació, no?
Com de furor.
De furor.
Àrea de furor, àrea d'alegria i àrea de mig caràcter. La de mig caràcter servia una mica per tot.
Molt bé, llavors aquesta d'avui és una àrea...
Una àrea patètica, però patètica.
Per tant, reservada només a les estrelles barroques, que eren sopranos i castrats.
O mezzosopranos, com en aquest cas.
També. Home, però la mezzosoprano no era...
Sí, la prima dona podia ser perfectament una mezzosoprano.
Ah, sí?
Sí, doncs.
Jo tenia entès que en el barroc, sobretot, es valoraven les veus agudes.
Les veus agudes, però es valorava la veu femenina, en general, i per tant la mezzosoprano també. És veritat que dominava potser més la soprano, però també la mezzosoprano podia ser un personatge important, i en aquest cas ho és, evidentment.
Molt bé, llavors avui sentirem aquesta àrea per exemplificar com era l'òpera barroca, i musicalment què anem de dir? Per exemple, l'estructura és una àrea de capo?
És una àrea de capo, l'únic que en comptes de ser allegro, lent, allegro, ara és tot lent, diguem. Són tres...
O sigui, els tres moviments els tres que sempre moviments. Hem dit que té l'àrea de capo.
Exacte.
i són
la
primera part.
És lenta, la segona part també és lenta, diferent, i la tercera torna a ser la mateixa musicalment.
De capo, la mateixa que la primera.
I si vostès estan atents, diran com la cantant i afegeix notes en aquesta tercera, com es feia sempre.
Molt bé. Instruments que hi participen?
És una orquestra relativament modesta, perquè Handel a Londres feia sempre una orquestra bastant reduïda encara.
Home, és que és característica del barroc.
És clar, sí.
Molt bé, doncs sentim aquesta mezzo-soprano que fa el paper de Cornèlia cantant Priva son d'ogni conforto.
És Bernarda Fink.
Ara canvia el tema. Segon tema.
Inclús lleugereix una mica més de velocitat. Molt, no gaire, eh? I ara la tercera part.
Que és la mateixa que la primera.
Més ornamentada.
A veure, diversos comentaris. El primer és que començar el programa amb aquest to ens farà perdre la meitat de l'audiència.
No ho creguis, això és bonic, que això és extraordinàriament bonic, està extraordinàriament ben cantat i és una àrea de Handel, caram.
És veritat, tot això és veritat, però realment es nota que és una àrea patètica.
No podem... Ah, esclar, és una àrea patètica, però com que el barroc n'hi havia i algun dia n'havíem de posar alguna, doncs sí. L'hem posada avui.
El que passa és que en aquest cas a mi m'ha costat bastant de distingir les tres parts de l'àrea. Així com l'àrea de capo normalment és fàcil, el fet de que canvi el tempo, si normalment és alegre el primer moviment...
Sí, esclar, es fa notar de seguida i aquí no hi ha aquesta... Hi ha una lleugera, molt lleugera acceleració del segon moviment respecte al primer i el tercer torna altra vegada.
Però també fins i tot el text, o sigui, el tipus de música, encara que sigui lleugera, sembla més un raconto, sembla que més que vagi explicant coses, que no canvia molt clarament la melodia, no?
Bé, sí, sí que canvia, i tant. Vull dir, no és el mateix, és diferent, i precisament quan torna es nota. El que passa que la primera vegada, potser quan comença el segon tema, sembla que sigui encara el mateix, potser sí, però de seguida se'n va cap a altres regions i fa unes altres voltes fins que torna, i llavors quan torna a la vegada el tema es nota perfectament.
Avui ha tocat una àrea patètica, no? Sí. En l'espai de l'òpera barroca, i en canvi en l'espai de l'òpera clàssica ens anirem a l'humor.
Òpera clàssica.
Avui a l'òpera clàssica, una de les àries més divertides, jo crec, de Mozart. És l'àrea del catàleg. Explica una mica...
El catàleg de Leporello. Leporello, criat de Don Giovanni, porta un catàleg amb les amants que té el seu amo, de les quals el Leporello secretament se sent orgullós. El Leporello enveja, en certa manera, el seu amo. I llavors té un catàleg amb totes les senyores que han passat per les seves, diguem-ne, mans.
I quan Doña Elvira, que és una noble de Burgos, que Don Giovanni ha seduït i que li va prometre que es casaria amb ella...
No, i s'hi va casar.
I s'hi va casar?
Sí, clar, sí, que això fa molta gràcia, perquè el llibretista, Lorenzo de Ponte, coneixia molt bé la literatura espanyola i sabia que una dama de Burgos no es casa sense passar per les... Ai, no té relacions amoroses sense passar abans per la sagristia. I per tant Elvira, i ella mateixa ho explica, va agafar-lo i va obligar-lo a casar-se, i durant dos dies ell va estar allà amb ella, però després se'n va cansar
després
i se'n
va guillar i se'n va anar a Sevilla,
i la pobra Elvira va quedar abandonada, i llavors és l'Elvira la que se'n va a Sevilla a buscar Don Giovanni i el troba.
No el troba. Primer troba el Leporello, que és el criat.
No, se'ls troba tots dos.
Però quan canta l'àrea del catàleg és
clar, previ. Don Giovanni li diu, no, explica-li tu. I deixa el Leporello la feina d'explicar-li per què Don Giovanni va marxar.
I aleshores el Leporello li diu, escolti, davant de la gran desesperació de Doña Elvira, li diu, escolti, miri, vostè no ha estat la primera ni serà l'última conquesta del meu amo. I diu, miri, jo faig un catàleg i li treu una llista i va dient... In Italia 640, in Alemanya 231, 100 in Francia...
I en Turquia 91, fins i tot a Turquia.
A Turquia n'hi ha 91, sí. seduïdes. I convenientment registrades en el catàleg.
Exacte.
De manera que vostè...
Però en Espanya són ja 1.003. Una de les quals és vostè.
Exactament. Sí que no es desesperi, perquè ha passat a totes aquestes dones que li dic, i jo fidelment faig el catàleg.
I tant, hi havia princeses com pageses, com criades, com marqueses, com comtesses i baronesses. Hi havia de tot. I li agrada a les joves, però a les velles també li agrada per posar-les a la llista.
Sí, sí, home, diu, a veure, vol d'inverno la grassota, l'hivern la grassa.
Sí, clar, perquè briga més.
Sí, vol d'estate la magrota, a l'estiu la prima.
Exacte.
La grande maestosa, la piccina sempre és graciosa, la delle vecchie fa conquista... Pel piacer di porla en lista.
Per allò que dèiem, de posar-les a la llista.
O sigui, les velles les conquesten només pel plaer d'afegir-les a la llista.
I no es preocupa si siguin riques o maques o lletges. El cas és que portin faldilla, la gonnella, i amb això ja en té prou.
Mentre porti la gonnella, voi sapete quel que fa.
Exacte.
Vostè ja sap el que fa si porta faldilla.
I l'Eporello es va animant mentre va dient això, de manera que acaba gairebé perseguint la pròpia Doña Elvira.
Sí. I a més hi ha un moment que diu «Mala jovin principiante es sua passion predominante».
Sí,
o sigui, les jovenetes és la seva passió.
Però que les velles també fa conquista, per el que hem dit.
Aleshores, musicalment, aquesta és una... Ja hem dit en diverses ocasions que Mozart, a través de la música, diu coses també, no només a través del text.
Exacte.
Aleshores, aquesta és una ària en la qual el baríton, Leporello, se'n riu de Doña Elvira. Per tant, la música que escriu Mozart...
L'orquestra també riu, i sentirem la baixada de l'orquestra fent una riallada mentre la paraula comença a explicar això del catàleg. El més curiós és que la segona vegada l'orquestra ja no riu tant, són els violins que baixen només, però la primera vegada se sent la riallada de l'orquestra.
Se sent ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, però sense el ha.
Sense el ha.
Diguem, és l'orquestra que fa això.
Exacte.
Perquè el que està fent Leporello, dient-li, madamina, il catálogo è questo, aquesta és la llista, i així comença l'àrea, és en riure-se'n de Doña Elvira.
Exacte.
Escoltem com ho fa?
Sí, escoltem.
Doncs som-hi.
Madamina, il catálogo è questo, delle belle chiamo il padron mio, un catalogo lieve ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con
Orchestra.
Me. In Italia 640,
Riuda.
In Albania 231,
Riuda.
100 in Francia, in Turchia 91, no! Fra queste contadine, cameriere cittadine, con contesse e baronesse, marchesine e principesse, e vanno ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
Riura?
In Italia, 640.
Riura?
In Albania, 231. Cento in Francia, in Turchia, 91, ma in Hispania, ma in Hispania son già 1003, 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e fanno ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Nella bionda e gli all'usanza di
sempre sgraziosa. Svegliati. Passió predominant.
Sua passion predominante e la giovin principiante.
És igual que sigui rica o bruta.
Ja se sia rica, se sia bruta, se sia bella, se sia rica, bruta, se sia bella.
Faldilla.
La condella voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, pur che porti la condella voi sapete quel che fa,
aquest...
Sí, i és que la paraula ja s'hi comença a trobar.
Si porta faldilla,
sí.
Vostè ja sap el que hi fa.
Hi ha una cançó medieval catalana que es deia L'Eulàlia vol Gonella. Gonella era també faldilla en català antic.
Ah, sí?
Sí, sí. I Gonella encara es diu en italià.
Encara avui dia es fa...
Sí, la gonna o la gonella.
La gonna o la gonella és la faldilla, la en faldilla. Italià. Aquesta és una peça magistral, a mi m'agrada molt.
I a més aquí tenim això que dèiem, la música, això mateix que fa cantar Leporello amb la veu tancada, és a dir, sense paraules.
A boca chiusa.
A boca chiusa, doncs és molt revelador de que Leporello ja s'hi troba. És una mica un segon un alter ego del Don Joan, el que passa que no s'hi atreveix.
I una mica llueix les conquestes del senyor, no?
Exacte.
Bé, això és una peça evidentment bufa, evidentment còmica, perquè en el classicisme encara s'ho podien permetre de ser còmics,
sí,
però quan tant. Entra el romanticisme...
Ah, noi, sí, llavors ja hem begut oli.
Avui sentirem Wagner en el romanticisme.
Òpera romàntica.
Sí, perquè el romanticisme ja, l'humor ja no li sembla tan
no,
bé.
No,
ja
són tan bé. Sublims i van tan enlairats que no toquen a peus de terra. I llavors, esclar, les coses humorístiques són... És una mica el que opines tu, no?
Però què dius? Si jo acabo de dir...
Vull provocar.
Però si acabo de dir que l'àrea del catàleg em sembla una obra mestra...
Si ho vull provocar és cosa fàcil,
I a més me la sé tota,
sí,
l'àrea
ja
del
sé,
catàleg.
Ja
el que passa és que, esclar, tu avui em portes el racconto del Lohengrin.
Esclar,
I és, això són paraules majors.
Oh,
Lohengrin és una de les grans òperes de Wagner. Jo crec que més gran que algunes de posteriors.
Sí, possible. A més, el mateix Wagner la va titular Òpera Romàntica, cosa que no era gaire freqüent. Sí, sí, sí.
Ah, sí?
De manera que en aquest cas estem en ple...
Però què vol dir la va titular? Ell la va titular Lohengrin.
Lohengrin, i a sota diu Òpera Romàntica.
Ah, i en els altres no ho deia?
No ho deia.
Ah, està bé. Home, realment, tots els elements que sempre hem dit del romanticisme, Lohengrin els té tots.
Sí,
o sigui, el misteri, l'edat mitjana, el cavaller...
Sí, sí,
a més
sí.
A més, en aquest cas, Lohengrin és un cavaller que ve una mica com mig del més enllà,
diguem, no? Més enllà d'un lloc misteriós i ve un missatge així espiritual que no se sap ben bé quin és.
Bueno, en tot cas se sap, perquè ell ho explica al final, en aquest racconto,
sí,
exactament,
sí.
El racconto que es diu en italià, però en realitat és en alemany, el racconto.
Sí, sí.
És l'explicació que fa.
Ras
i curt, perquè ells que no coneguin l'obra, Lohengrin és el fill de Parsifal. Parsifal és l'encarregat de custodiar el Sant Graal. I el custodia en unes muntanyes del lluny, que no se sap, molt misterioses, i que té aquesta santa missió de custodiar el Graal.
Curiosament, Wagner, que sabia que el text original deia Montsalvatge, va considerar que aquest nom no era adequat, i va posar Montsalvat. Segurament perquè li sonava Montserrat, però Wagner tampoc ho va anar a consultar exactament com podia ser, i va posar Montsalvat, i així ho diuen.
Com que diu, quan Lohengrin... Anava a explicar que durant tota l'obra ell diu que dona la cara en un duel per Elsa, per la innocència d'Elsa, si ell es vol casar amb ell, però sempre ell posa la condició que ningú li pregunti qui és i qui és el seu nom. Malgrat tot...
Ni d'on ve.
Malgrat tot, al final, la seva pròpia dona li acaba preguntant, perquè fan per les pressions que li sotmeten i tal, li acaba preguntant, i aleshores ell canta això que avui escoltarem, que és la seva història. Que son pare és Parsifal, que ell és Lohengrin, que ve d'una muntanya que es diu Montsalvat. Montsalvat. I aleshores aquí els wagnerians catalans volen interpretar sempre doncs, que aquest Montsalvat és, en realitat és Montserrat.
I probablement Wagner, no llegenda, però sí Wagner, va pensar-hi a Montserrat, però li va sortir aquest
nom. Però tu creus que Wagner coneixia Montserrat?
O de referències, com tu pots conèixer Brandenburg, diguem, una cosa que et sona, i aleshores si et sortís Brandenburg, doncs dius, no, això és Brandenburg. Doncs ell va trobar que Montsalvetxe no era res, i probablement no era res, i va canviar-ho per Montsalvat.
I clar, com que ell diu que són unes muntanyes molt singulars, que estan al lluny del lluny, molt al sud, no?
Doncs, clar, on tu no aniràs mai.
On tu no aniràs mai.
En aquella època la gent no viatjava, i molt menys de cap de setmana.
I ell comença aquest raconto, aquesta àrea en la qual ell explica qui és i d'on ve, dient doncs el lluny del lluny on mai arribar podríeu, hi ha un gran castell i és Montsalvat son nom.
Exacte.
Diguem. Doncs, bueno,
aquesta és la versió d'en Pena.
Aquesta és la versió catalanitzada de Joaquim Pena, quan la van traduir. Doncs bé, doncs tots els wagnerians catalans del moment del modernisme i del noucentisme van voler veure...
Sobretot el modernisme.
Del modernisme van voler veure en aquesta cosa Montserrat, diguem, sí. No? Bé, això és un fragment, no sé si dir-ne àries, perquè amb el Lohengrin es carrega ja les àries.
No és ben bé una ària, això no és una ària, ja.
És un raconto, és una explicació.
És una narració.
És una narració musicada,
Sí, sí. I la música que acompanya aquesta narració és exactament la mateixa que s'ha sentit a l'obertura. Wagner era molt optimista i pensava que els espectadors...
Quatre hores abans
havien sentit això i ho reconeixerien immediatament. No és així. Però advertint-ho prèviament, ja els dic, si un dia es posen l'obertura del Lohengrin, notaran que és la mateixa música que vostès...
En alguns moments.
Sobretot al començament. I els temes, el tema del Graal, que és el més important, perquè ell representa aquest Graal que conserven a Montsalvat.
És una peça un pèl llarga, però que sentirem en la veu meravellosa
de
Plàcido Domingo.
Ja anava a dir Plàcid Diumenge.
Plàcid Diumenge. O Cabroncete Lunes, que deien, o com és allò?
Home, sí, moltes versions.
Sí. Bé, Plàcido Domingo, com que ho ha cantat tot, i tan bé, doncs es pot permetre cantar aquest raconto de Wagner, de Lohengrin, de la manera que ara mateix sentiran.
Schafft, wer in uns geht,
entzende zum Streiter für der Tugend recht ernannt, denn wir nicht seine heile Kraft entwendet. Bleibt auf sein Ritter dort, er unerkannt. So ihrer Art doch ist des Krale Siegen enthüllt, muss des Laien Auge fliehen. Des Ritters drum sollt Zweifel ihr nicht hegen, verkennt ihr ihn. Dann muss euch ziehen. Hört mich verbotener Frage
Genant?
Sí,
què vol dir?
Em diuen anomenat Lohengrin.
Escolta això, escolta això. L'obertura. Això és l'obertura.
Sí, sí.
Exacte, la música exacta de l'obertura.
I allargada perquè la gent no aplaudís, com sempre.
Sí, aquí entra un altre tema i continua l'obra. Jo sé que és una peça difícil d'escoltar, aquesta, també, perquè és un racconto, és a dir, no té una melodia... Com se xiula aquesta peça?
Home, sí.
És molt difícil, això.
Queda molt pobre.
Però quan l'has sentit algunes vegades, jo, a micròfon tancat, li deia al Roger, és que per mi el Lohengrin és la millor òpera de Wagner.
Per mi,
sens dubte. Digues,
però... Bé, jo tinc algunes també preferides en el món de la tetralogia, perquè és
home,
un
sí,
altre món diferent.
La Valquíria.
Però com a bellesa, realment és aquesta.
La Valquíria i l'Oengrin.
I l'Or del Rin, també.
Sí, a tu t'agrada molt l'Or del Rin.
Sí, és poc conegut perquè, com que és el pròleg, ningú se l'escolta, no el fan els teatres gairebé mai sol, i llavors és menys conegut, però realment és una obra mestra, també,
I a més aquest final del racconto...
Algun dia us apallissaré amb un trosset de l'Or del Rin, també.
Vale, això em sembla molt bé. No, doncs aquest tros final, que ell acaba dient «Soc fill de Parsifal», anomenat Lohengrin,
sí.
Llavors esclata l'orquestra, sí. I sí que m'he fixat el que has dit, que la música, durant molt de tros del racconto, és calcada
de
l'obertura de l'obra. Sí, 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 el sí. Tema del sangral, que es va desenvolupant. Sí. Aquest ha estat l'exemple avui de l'obra romàntica. Anem al següent, que és la Barista.
Opera Barista.
Joca. avui a l'Òpera Barista un compromís que arrosseguem des de la setmana passada.
Sí.
Vam dir que, jo parlant de la Calas, em sembla que vam sentir la Mamma Morta,
sí,
et vaig comentar que hi havia una ària barista de l'òpera La Valí, d'un compositor que es diu Catalani.
Alfredo Catalani.
Que no té res a veure amb Catalunya.
No, absolut.
Que no va ser un compositor de molt d'èxit.
No, ni tan sols se'l considera ben bé de la colla de la jove escola, que eren els baristes, el que passa que coincideix a l'època i en els procediments també.
Però aquesta òpera, la Valí, és del 1891, o sigui, de l'època de Pallacci, de Cavalleria Rusticana i del primer Puccini.
Sí, del primer Puccini. Però no se l'acaba de considerar del tot, perquè era un home malaltís, un home que no tenia... I tenia una certa tendència estrangeritzant, anava cap al món germànic una mica. Ja. I la mateixa Valí passa a Suïssa, no és una història italiana, encara que ha escrit en italià.
I jo vaig dir la setmana passada que aquesta era una àrea... que jo no coneixia gaire l'òpera La Valí, però que aquesta àrea concreta, Ebben Neandro Lontana, amb la veu de la Calas, li donava un dramatisme, li donava un plus pel simple so de la veu de la Calas, perquè aquesta ària l'ha gravat la Tebaldi, l'ha gravat gent molt important.
Sí, sí.
I, a més, recordo que ara no fa gaire s'ha utilitzat en algun anunci de televisió, cantada per la Calas, o sigui que hi haurà algun oient que, si no la coneix pròpiament per l'òpera, igual li sona
de
la publicitat. Però deia que li dona un dramatisme sensacional. És dramàtica aquesta àrea, que explica?
Sí, és una història típica. La noia, la Valí, té un pare que no vol que ella es casi amb el nòvio d'ella i vol casar-la amb un altre. Llavors ella diu, ah sí, doncs me'n vaig. I és el que diu en aquesta àrea. Ebben Neandro Lontana, és a dir, me n'aniré lluny.
Lluny de la teva condemna.
Lluny de la teva presència, vaja. Se'n va i se'n va a les muntanyes i després acabarà morint d'una llau de neu.
Sí, ah, sí?
Un final molt curiós. Sí, i aquí, en aquest moment, doncs, és un moment dramàtic, perquè ella ha de trencar amb el pare i amb tot el que la rodeja i l'amistat de la gent del poble per anar-se'n lluny, perquè no vol estar ja més en aquella societat que la condemna.
A pesar que, com dic, La Valí no és una òpera molt, molt coneguda, ni català ni el seu compositor tampoc, estic segur que només en sentir les primeres notes vocals d'aquesta àrea, molts dels nostres oients la reconeixeran. Sentim-la. més verista que això.
Més verista.
El cant aquest espianato, aquest, sí, l'atac aquest agut final.
Exacte.
És pla, és directe, no hi ha, sí, floritures aquí. S'han, no, acabat les coloratures i els adorns.
Sí.
Digues.
Que no, que Catalani estava en la línia. No va pertànyer ben bé a la jove escola, perquè era un senyor que anava per lliure una mica, però sí, això.
La pròxima peça és d'un compositor verista, però molt integrat en el segle XX.
Sí.
Aleshores, les últimes obres de Puccini, com és el Turandot que sentirem ara, del segle XX, ja, sí, no es poden considerar ben bé veristes,
no,
sinó postveristes. Però ens ho explica el Roger després d'això.
Òpera del segle XX.
És veritat, el Turandot ja no és verista per l'argument, però pel cant, és absolutament
és el mateix
tipus de cant.
El postverisme no canvia el sistema musical, canvia l'intenció dramàtica que hi ha al darrere. Ja no hi ha l'amor tendre i romàntic.
No, home, però el verisme no té amor tendre i romàntic.
Sí, oi tant, el la verisme... bohem, la tosca. Són enamorats, són gent que lluiten per conservar un amor i vèncer, però no vèncer, se'n van al canyet. Sense...
el prestatge que deia,
sí,
el Capri.
Sí, exacte. En canvi, en el postverisme lluiten i a vegades ho aconsegueixen, com és el cas de Calaf. Calaf diu que la Turandot li adverteix: vigila, estranger, perquè això aquí que palmaràs, i la mort té una, i l'altra diu, no senyor.
Deixa'm explicar una mica per aquells que no d'això. O sigui, el Calaf, el príncep Calaf, vol casar-se amb Turandot. És la gran princesa, inaccessible a qualsevol amor d'home, perquè ella és un timpà de gel i no és fàcilment accessible. Llavors,
imposa unes
proves, perquè com que l'emperador de la Xina, doncs, l'oblig, que és son pare, doncs, diu, escolta, tu t'has de casar perquè has de continuar la descendència reial o no sé què, no? Aleshores,
sí,
ella diu, molt bé, doncs, posaré tres proves, tres endevinalles. El príncep que passi aquestes tres endevinalles, em casaré amb ell. Però, si em falla una sola...
Colla terra.
O sigui, cap tallat. I quan Calaf opta en les tres proves, perquè veu Turandot i es queda absolutament enamorat d'ella, doncs hi han mort no sé quants prínceps que no n'ha sabut...
Aquell any 13.
Aleshores, aquest fragment que sentirem ara, In questa regia, quin és exactament el moment aquest?
El moment en què apareix Turandot per fer les proves, ja. El Calaf ja està preparat, l'emperador està assegut al seu lloc, els savis amb els contestes, les respostes de les preguntes també estan preparats, i tot el poble mirant ansiosament a veure què passarà en aquesta ocasió.
I aquí és aquest fragment és el que ell va contestant totes les enigmes.
Sí, després d'això venen les enigmes. Sí.
Però ja no ho sentirem.
No ho sentirem, vaja, si vols ho sentirem.
No, perquè no tindrem...
Acabarem demà a la tarda.
No tindrem temps, però ja el resoldrem després. De moment, sí, sentim, i atenció als oients que notin, aquest cant aplanat, aquest cant directe a l'agut, aquest poca floritura, poca melodia ornamentada i un cant... Un cant absolutament directe. Aquesta veu és la de la princesa Turandot.
Thank you.
Els enigmes són tres, però la mort és una. Però ell diu que no. Aquí comença...
La pregunta, les tres preguntes.
Les tres preguntes. Ella l'ha advertit. Les preguntes són tres, les endevinalles. Però la mort és una i només que en fifis una, te'n vas a l'altre barri.
Exacte.
I ell diu no. Les preguntes són tres, però la vida és una.
Sí.
La vida és una.
Perquè... Ell té l'actitud positiva dels postveristes. És a dir, va lluitar per vèncer. No va lluitar per morir o per amagar-se en un racó. No. És un convençut de triomfar.
Desvelem quines són les tres enigmes de la Turandot.
Vols dir? No voldria més fer un dia...
Ah, va, sí, fem això. Fem el pròxim programa,
exacte.
Fem la lectura dels tres enigmes,
sí.
I la lectura, el cant dels tres enigmes, sí, sí. Com ell els respon, i el que sí podem dir és que la cosa acaba bé, ja ho has dit,
acaba
això.
Acaba bé, sí. Típic del postverisme, que acabi bé, precisament.
Deixem-ho penjat així fins la setmana que ve.
Això mateix.
Doncs acabem bé, també, nosaltres. No sé si ho podré aguantar, la setmana que ve.
Ja vols dir els enigmes? És raro, tu, al contrari, t'agrada fer esperar la gent.
Sí, home,
al màxim,
sí, sí.
Per saber qui era el cantant del dia.
No, home, sí, sí, però vull dir, avui...
Freezes, eh?
Sí, perquè a més està bé, quan ella li va dient endevinalla per endevinalla, sí. I ella respon, encara que són difícils, eh?
Sí, són difícils, jo no els hauria endevinat.
Jo tampoc, jo hauria cap a terra, que tu dius, eh? Bueno, la prenem la setmana que ve, què passa? El que estic segur que passarà és una cosa molt important, tant o més que els enigmes. Una, el Roger Lí estarà aquí. Gràcies, Roger.
Sens dubte.
Dues, el Dani Guinot també serà allà. I no ho pot dir, però fa que sí amb el cap. I tres, jo, el Marcel Gorgori, també estaré aquí. Ara només falta la quarta, que és que hi siguin vostès. Esperem-ho i fins la setmana que ve. Gràcies.